Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem dels permisos, permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant tot el tipus de temàtiques, no? Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, I estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada de l'escola del teu fill, el teu fill s'ha trencat a l'hores al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no? Per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes, doncs, troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin, doncs, faltar unes hores, uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó, doncs, que aquests drets, doncs, a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
Depèn, hem d'anar a veure, i ara ho veurem, perquè en tenim de diverses categories. Evidentment, no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització, no?
Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís, doncs, per malaltia o hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi, doncs, un repòs domiciliari, no?
I aquest és només per si ens fem mal nosaltres o també un familiar?
No, és a dir, aquí inclou evidentment si estàs tu mateix en aquesta situació i també una sèrie de familiars que la llei mateix regula en funció del grau d'afinitat, de parentiu que hi ha, on s'inclou. S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet. També s'inclouen els familiars fins a segon grau, que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot. I també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona, doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat, i aquí l'empresa, doncs, ha de pagar el sou com si d'una, bueno, com de qualsevol altra situació es tractés. Per tant, això és important tenir-ho en compte.
Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet, o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
Correcte.
Quins altres?
Digues. I que, a més, dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré, que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no?, que van bueno, depèn de la jornada que tingui cadascú.
Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar.
Perfecte.
El dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, és una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si es concreta o no es concreta. Són molts dies, 10 dies, Són molts dies.
Home, però 2 també són pocs, Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
Sí, jo crec que això és una situació complexa, no?, de determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no?, el sentiment amb el que cadascú porti el dol. Bueno, és un tema delicat, però que s'ha de tenir en compte, evidentment, aquests drets dels treballadors i també, en certa mesura, les necessitats també, no?, d'empreses. Per què? Al final és un dret que es produeix amb certa regularitat, i si en una empresa hi ha molts treballadors i això passa de manera regular, hem de veure de quina manera tot això convergeix, i per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
Efectivament. Tenim un tercer permís, no?, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no?, d'una situació de força major o d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo, i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar, bueno, se't rebenta o se n'ha anat la llum, hi ha un problema, han de venir a canviar la rentadora, etcètera, etcètera. Bueno, si han de venir a canviar la rentadora, no sé si es consideraria força major. En aquest cas tens també un seguit d'hores, que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Són hores pagades. Val? Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart, que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Aquest permís, aquí s'ha buscat, no?, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i, de fet, es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no?, en aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
Per tant, si un progenitor no les gaudeix,
es perden,
no?
Efectivament. Efectivament, es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes, per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent, que a vegades també m'he trobat, és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
A veure com funciona això.
Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Uh-huh. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. Uh-huh. Jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho de per hores, uh-huh, per anar-ho gaudint per hores.
No? I llavors ho pots allargar, entenc.
Podries allargar uh-huh una mica més, ho podries allargar una mica més. Ara bé, d'aquesta resta de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura. No? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó d'una manera permanent, uh-huh, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos. Val? Com deia, aquesta voluntat d'aquesta norma ve justament per l'equiparació, per tant, aquest dret no es traspassa als progenitors, és individual, s'ha de gaudir de manera individual i, per tant, si no es gaudeix, doncs es perd. Si no es gaudeix, es perd.
Uh-huh. Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem, això, a la vida pràctica?
Com ho apliquem, això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? Uh-huh. En aquest cas, imagina't que la vostra mare s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Mm-hmm. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, no es pot moure. I aquí l'empresa et diu, escolti, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs es diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs. Val? I, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa. Val? Uh-huh. Per tant, això jo crec que és interessant i el matís és important. El matís és important.
I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
Correcte.
No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies.
D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs, per tant, aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, uh-huh, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Uh-huh. Molt bé. Abans ho dèiem. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no?, com computem aquests dies. Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare, o la mare, que estàvem parlant, no, amb aquesta operació, ingressa un dissabte, i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina, el dissabte, no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també... per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Mm-hmm. Per tant, això, diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè, imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2 més 2, 4.
Perfecte. Algun altre cas pràctic?
Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement. I dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una no és una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte, que seria la qüestió de la lactància, no? Uh-huh. Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, eh? Un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, quan, amb aquest títol, el que ens ve en ment és a dir, escolta, és per la mare, per donar uh-huh. el pit. No, no. No. És a dir, sí i no.
A veure, sí i no.
A veure, evident, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Uh-huh. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Uh-huh. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors, pare uh-huh. i mare. Aleshores, aquí, no, pel nom, pot generar aquesta confusió. I de quina manera el podem gaudir? Doncs el podem gaudir de la següent manera. Tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Uh-huh. Per tant, aquesta hora al dia tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs, en jornades completes. I aleshores això que et permetria doncs, tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per uh-huh. paternitat o maternitat que dèiem abans.
Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
Correcte, si agafem aquesta opció segona, en què uh-huh. els agrupem, sí. Si no, podem fer aquesta reducció doncs, diària, en la qual doncs, surts una estona abans de la feina i et permet doncs, tenir aquesta cura. Per tant, això seria un complement en el permís de paternitat i de maternitat. Uh-huh. I una tercera, no, ja estem en la cinquena o sisena qüestió. No, novetat, no? Una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Uh-huh. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes, 2 mesos aproximadament, per cuidar fills, si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
Correcte. Mm-hmm. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el mm-hmm. cobrament i, per tant, no guardaríem. Dirien stand-by perquè no et fan fora de la feina, mantens el teu lloc de feina, però durant aquells 2 mesos, aquelles 8 setmanes, no cobraries. Per tant, corre a càrrec de la responsabilitat individual de cadascú.
Uh-huh. Doncs Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
Doncs a veure, tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i em justificant. En aquest cas, com ho apliquem? No? En aquest cas, escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc., és freqüent, i té la seva lògica doncs, que així sigui, que se'n sol·licita uh-huh. que acreditem allò, no? Per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització doncs, anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui escolti, aquesta persona amb DNI i tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill uh-huh. per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, ho haurien de fer, i per tant que tots aquests certificats doncs, que s'acreditin doncs, això. Jo suggereixo el correu electrònic, sí que és cert doncs, que cada vegada s'admeten més proves com el WhatsApp doncs, per justificar-ho, al final no? Estem en una al segle XXI i tot això va al dia a dia, però jo suggereixo com més forta sigui la fiabilitat, millor. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, mm-hmm. aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. perquè també és cert que la picaresca sempre hi és, i el problema de la picaresca és que a vegades desvirtua aquella immensa majoria que actua de bona fe.
Exacte, no? Per uns pocs que correcte. A vegades es salten una mica les normes, sembla que tots ens les vulguem saltar.
Exacte, i per això a vegades després hi ha algun desajust, alguna problemàtica amb possibles ampliacions o possibles millores de certs drets, justament per aquestes reticències. És cert que segur que no és la majoria. Ara bé, evitem-ho en la mesura del possible. Per tant, sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala. I una qüestió, diguem-ne, addicional al que hem parlat del permís de 5 dies per hospitalització, és que aquests 5 dies no tenen una limitació anual. És a dir-te, si jo ja he gastat, parlàvem de l'operació de genoll d'una mare, no? Si jo ja he gastat aquests 5 dies, això no vol dir que si després el meu pare també es trenca el genoll o qualsevol altra extremitat, doncs també puc tornar a sol·licitar aquesta operació, no? Aquest permís, perquè al final són dues coses totalment independents. Per tant, cada vegada que existeixi un motiu que justifiqui aquesta sol·licitud, jo puc fer aquesta sol·licitud.
Per tant, no són anuals, eh? No és que es gastin i fins al 31 de desembre no els puguis tornar a gastar.
No. Igual que les altres, ja he comentat les especificitats que tenen, doncs en aquest cas no és una qüestió que es vagi acumulant, sinó que el còmput s'inicia de nou cada vegada que hi ha un fet nou que ho permet.
Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no? Que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no? Que
correcte.
Al final la feina no ho és tot i també és important, no? poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
Moltes gràcies, fins la propera.